al dit a Cugat Media.
Donem la benvinguda a tots els santcugatencs amants de la llengua i de la vida amb un nou capítol del podcast L'Anell al dit. A veure, us agrada menjar? Sou més d'un entrecot o de bròquil al vapor? Siguin quines siguin les vostres preferències a l'hora de menjar, segur que trobareu que aquest podcast ha estat molt ben cuinat per la Mar Oñate i l'Albert Macià. Bon dia, Mar. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Júlia. Bon dia, Albert.
Bon dia a totes dues. Bon dia.
I avui, Mar, parlarem d'ideologia alimentària, no? De cuina o dieta, diguem-ne.
Correcte. Sí, havíem pensat que volíem parlar d'ideologies, però no exactament de les formes d'organitzar i administrar un territori, que seria el més fàcil, no?, tenint en compte que venim d'unes eleccions molt recents, sinó que avui volíem xerrar d'una cosa que pensem que aixeca gairebé tantes passions, o més, potser, que la política. Ens referim al menjar, com molt bé ja has apuntat a la teva introducció, i bé, ja se'ns ha vist el llautó, d'acord, que és aquell fantàstic Se te ve el plumero, doncs a nosaltres se'ns veu el llautó i nosaltres, doncs, veuràs que tenim un viatge ideològic marcadament alimentari i que bé, que esperem que les persones de diferents tarannàs, doncs, els agradi igualment.
Perfecte. Molt interessant. I a veure, què és, quan parlem d'ideologia alimentària, a què us referiu?
Bé, més enllà que d'ideologia, que potser això vindrà una mica més avançat el podcast, doncs d'entrada, clar, això d'ideologia fa referència a una manera de pensar, però d'entrada, clar, els humans, no, des d'ençà que existeixen, no, doncs potser no pensaven tant i menjàvem, no? Llavors és perquè ens volem referir al tipus de dieta. I això és una pregunta que respondrien molt fàcilment els nens perquè dirien que els humans són omnívors, no? És a dir, que practiquem l'omnivorisme. Doncs això què significa? Doncs ja, com tothom sap, doncs que podem menjar tant plantes com animals. El que potser no tothom sap és que això, doncs aquest omnivorisme té la translació en què, doncs, és que dona lloc al que es coneix com la dieta paleolítica. I es diu així perquè, com bé, no cal ser un Einstein per deduir-ho, és la dieta que es practicava al paleolític, d'acord? El paleolític, que hem fet la feina, i doncs aquesta denominació ve del grec, no, de palaios, del grec que vol dir antic, i de lithos, que seria pedra, que vindria a significar així una mica com l'edat de la pedra tallada, no?, que feia referència al tipus d'estris que feien servir llavors, no? Doncs al paleolític es feia aquesta dieta, i enviem també una miqueta que a l'hora de posar-li un nom, doncs hem anat a rebuscar a l'arxiu dels grecs, que ja sabem que els grecs, com els àrabs, com els romans, aniran sortint, ara sí, ara també, al llarg dels podcasts que anirem fent. En tot cas, el que potser no sabem, o jo no sabia, reconec la meva ignorància, algú potser diran que és molt evident, que el paleolític és una època, de fet és la més extensa que es coneix, perquè va des dels 2,5 milions d'anys fins a farà, si en fa poc, de 9.000 anys, és a dir, que s'estén, ja veieu, doncs pràcticament més de 2 milions d'anys, és a dir, i ha durat molt, no? I doncs és bàsicament aquest consum d'animals, és a dir, tant carn com peix, i de verdura, fruita, però també arrels. En tot cas, ja hem dit que si entrem una miqueta més en matèria, potser sí que entrem ja a parlar d'una mica d'ideologia, o també la dieta macrobiòtica, que seria doncs aquest règim alimentari que està basat en uns principis filosòfics de caire oriental, sí, i que doncs defensen doncs que el nostre consum ha de ser de cereals integrals, sobretot d'arròs, llegums i fruites, és a dir, no tanta proteïna, diguéssim, animal. No sé vosaltres, pel que fa preferència, si sou més una cosa doncs més amb proteïna animal i altres coses, com serien els paleolítics, o més macrobiòtiques. Què en dieu, Júlia i Mar, vosaltres dues?
Doncs és ben complicada aquesta resposta, eh? No, jo crec que m'identifico prou amb la paleolítica, eh? Crec que ha fet impacte aquests dos milions i mig d'anys. A mi m'han marcat, diguem-ne. Tot i que bé, la macrobiòtica, quan parles de temes d'arròs integrals i tal, doncs integrar-ho no va bé, no? El que passa que tu em vas dir a l'últim podcast que nosaltres ens havíem de decantar per un o per l'altre, que no valien mitges tintes, no? Per tant, jo et diré paleolítica. No sé la mare amb quina s'identifica més.
La veritat és que ara m'enganxes amb una etapa de la vida en què estic canviant de dieta. Llavors, bé, jo crec que no seria ni l'una ni l'altra, certament. Em sap greu, Albert, no donar una resposta més
Llàstima.
exacta. Sí. En tot cas, si et sembla, tornem al que havies començat a explicar sobre els omnívors, que la ciència defineix que els animals considerats omnívors com a menjadors oportunistes del tracte digestiu no el tenen específicament adaptat per menjar i digerir exclusivament material vegetal ni tampoc carn. Recordem omnívor, que s'escriu amb una M i una N, M de Madrid, N de Núria, amb accent a la I, V baixa, O, omnívor. Aquesta és la manera correcta d'escriure-ho, no? Són exemples d'animals omnívors els porcs, els corbs i també els humans, quan no són considerats vegetarians. I aquí és quan ja comencem a obrir una miqueta la nostra particular capsa de trons, no? Abans d'això, potser convé puntualitzar que els animals herbívors de vegades també mengen carn. Hi ha casos d'animals carnívors que esporàdicament poden menjar plantes. De manera que la distinció entre omnívors, carnívors i herbívors es refereix a la font primària d'aliment, és a dir, el primer el consum de forma genèrica d'una espècie, no? Ara anem parlant i semblem aquí experts en nutrició i no, recordem que som experts en llengua i el que ens interessa de tot això són les denominacions vàries que tenim en català per referir-nos a aquest tipus de dieta. En tot cas, un animal herbívor, molt puntualment, pot ingerir carn i, en canvi, trobem que la idea de vegetarià, doncs, s'aplica específicament a les persones. Llavors, tenim una persona vegetariana, és a dir, algú que practica vegetarianisme, d'acord? Doncs aquella persona que segueix un règim alimentari es considera vegetariana si està basat en el consum d'aliments d'origen vegetarià i que exclou en major o menor grau els d'origen animal, d'acord?
Perfecte.
Llavors, pot sonar una mica carrincló el tema vegetariana, perquè reconec que fa molts anys que es fa servir aquest terme, però després tenim doncs, això, no? Tot un seguit de diferents matisos i de diferents opcions, totes englobades potser dins d'aquest punt de partida vegetarià, que ara l'Albert ens explicarà en detall.
Molt bé. I sí, de fet, aquí ja parlem una mica d'ideologia, perquè això és doncs, una decisió personal de cadascú, eh? En aquest sentit, per això havíem fet aquesta prèvia doncs, a l'inici del podcast. En tot cas, jo reconec que quan preparem el podcast, doncs una mica m'ajuda doncs, a conèixer doncs, un món que a vegades doncs, o tens prejudicis o si no tens prejudicis et costa distingir. I és el que passa amb la definició que presentarem ara, perquè vegà o vegana, doncs persona que practica el veganisme, jo ben bé no sabia trobar-li la diferència entre un vegetarià que la hi ha, lògicament, per això hi ha dos termes que els diferencien. I llavors, doncs bé, ho vam haver d'aclarir, no? I una persona vegana, doncs és aquella que segueix un estil de vida en què el seu principi bàsic és el respecte pels animals, sí? I per tant rebutja el consum, però també la utilització d'animals o de qualsevol producte o subproducte que s'obtingui doncs, a partir de l'ús o la mort dels animals, no? És a dir, no només està orientat al consum, diguéssim, alimentari, sinó, doncs, per exemple, doncs, entenc que un vegà doncs, no li agradaran els zoos i, evidentment, els circs hauran ser sense animals. Per tant, el veganisme sí que inclou una opció alimentària, és a dir, té una ideologia, però és un posicionament davant de la vida i que, per tant, rebutja que s'hi apliqui crueltat o d'entrada la mort davant dels animals. Per tant, i com que hem vingut a parlar només de menjar, doncs també podem estirar una mica el concepte i llavors trobarem el vegetalista, la persona vegetalista que practica el vegetalisme. I aquí sí que, aquest sí que no admet mitges tintes, no? És a dir, és un vegetarià estricte. Dèiem que vegetarià era la persona que predomina el consum de vegetals i dèiem que en menor o major grau, doncs una mica de consum animal, doncs no, doncs el vegetalista és un vegetarià estricte i no es permet cap llicència amb els aliments d'origen animal, d'acord? I aquí hi ha una mica, dius, clar, dius, dius, hi ha persones que sí, que són molt estrictes i que poden seguir una dieta, doncs, realment, doncs, espartana en aquest sentit. Però jo com tinc la sensació que els humans, això de ser estrictes, no ens acaba d'agradar gaire, no? És a dir, com sempre, ara pues, que potser ja fa temps que hem deixat el Nadal enrere, però quan ve l'època de Nadal, que si els panellets, que si els torrons, i sempre diem, va, agafo l'últim, no? I aquest últim doncs a vegades és l'avantpenúltim, el penúltim, i sempre n'acaba caient algun més. Doncs no, els vegetalistes són els estrictes, els que són el fil per randa, això de no consumir doncs, productes d'origen animal.
Mira, Albert...
Ja hem començat amb una mica, dèiem, obert el ventall, no? I el ventall, dèiem, que és una mica... No infinit, però pràcticament.
Perfecte. Mira, Albert, volia afegir simplement que m'agrada molt que parleu de veganisme i vegetalisme ara mateix, perquè justament a Ràdio Sant Cugat hem entrevistat, no sé si ho sabeu, aquí a Sant Cugat hi ha una instagramer que es diu La Glòria Vegana, que és, té 364.000 seguidors a Instagram, 29.000 a Facebook, i és el referent número 1, amb l'actor Dani Rovira, del veganisme a Sant Cugat. Per tant, si més enllà de la llengua voleu conèixer més el que és el concepte del veganisme, jo us convido a escoltar l'entrevista, estarà també el podcast amb cugat.cat, de la Glòria Vegana. Perquè, i realment certifica això que acabes de dir, que és un estil de vida, no només és l'alimentació i la dieta que menja, sinó és l'estil de vida, no? Però bé, simplement comentar-t'ho perquè em sembla interessant. I escolta'm, ara parlaves d'això, no? De que això de l'últim torró mai és l'últim tros de torró, no? Que ser estricte en l'alimentació als humans ens és difícil. Quines puntualitzacions volies fer en quant a vegetalisme? Perquè t'he interromput i veia que anaves cap a explicar per què no podíem ser a vegades 100% vegetalistes.
Bé, no, doncs, jo crec que és un tema doncs, que simplement doncs, que hi ha diverses opcions dintre d'això. És a dir, que hi ha algú que es permet algun tipus de consum. És a dir, doncs, jo, diguem, carn no, però això sí. O jo peix sí, però això altre no. I això és una mica, ens ho pot explicar una mica la Mar, no? Les diferents opcions que hi ha a partir d'aquí del vegetalisme i el veganisme.
Sí, doncs mira, tenim una... aportació molt interessant del Consell Supervisor del Terencat, que ja sabeu que és la institució la qual marca la incorporació de nous termes a la llengua catalana, i llavors tenim el terme flexivegetarià o també flexitarià, d'acord? Que ens ha arribat de l'anglès flexitarian. Veureu que aquests termes que semblen així una mica surrealistes, inventats així molt a la babalà, en realitat tenen una lògica. Es consideren formats per truncació. Per truncació vol dir que agafes dues paraules, una part de cada una, el principi d'una i el final de l'altra, i acabes formant una paraula nova. De manera que tenim de flexible, tenim flexi, a l'inici de la paraula, i de vegetarià tenim al final. De manera que ens queda flexitarià o flexitarianisme, que seria el derivat de flexitarià. Tot plegat, doncs hi ha una institució que s'encarrega de normalitzar i introduir a la llengua aquestes noves paraules, no? Llavors, un flexitarià què seria? Doncs serien les persones que segueixen un règim alimentari, bàsicament vegetarià, però que poden incloure esporàdicament el consum de carn i de peix. Llavors, veieu que aquí la flexibilitat és clara, d'acord? No hi ha una dieta estricta, excloent i restrictiva, no? Del règim alimentari en diem flexivegetarianisme o també en podem dir flexitarianisme.
D'acord, és a dir, si tu ets si tu ets una persona que menges que ets vegetarià, però de tant en tant menges peix, d'això se'n diu flexitarià.
Correcte.
D'acord. Sí. I el concepte és el flexivegetarianisme?
Correcte.
D'acord. No, sí. No ens ho posen fàcil, eh? Ho posen fàcil a l'hora d'alimentar, però a l'hora de pronunciar...
No, i ho volen posar fàcil quan et diuen, mira, pots dir flexivegetarianisme com a forma principal, però flexitarianisme també seria acceptat. Llavors, al final, ho volen fer tan fàcil que t'ho compliquen, segons quan, perquè és, mira, digue'm una opció correcta i així ja no...
I m'agafo a una i ja en tinc prou, i tant.
De vegades som una mica ganduls en aquest sentit, no? Però bé, encara n'hi ha més, diu... Hi ha una persona vegetariana, per exemple, que esporàdicament el que consumeix és carn d'aviram i de peix... Doncs per això també tenim un nom i seria l'avipici vegetarià. Avipici, avi, d'au, pici, de peix, i vegetarià de doncs, les verdures. I evidentment la dieta que seguiria, seria l'avipici vegetarianisme. Ja m'he embarbussat jo. En tot cas...
Això, Marc, em recorda aquestes paraules alemanyes que ocupen una frase sencera, no? Per aquells oients que parlen alemany o són alemanys, hi ha paraules alemanyes que és allò que junten cinc conceptes, no? I ara mateix això del avipici-vegetarianisme, no? És un terme complex, no? Sobretot si li has de dir a algú, soc avipici-vegetarià.
Correcte. Si ho has d'escriure a la carta d'un menú del restaurant, al final, vull dir, és que les línies et queden tallades. Allò que vols fer un disseny molt maco, perquè el dissenyador gràfic pensa molt en la disposició de les paraules, però es troben paraules tan llargues que les ha de tallar. Bé, tot és posant imaginació, eh? En tot cas, ja lingüísticament, un apunt més, que és que tindríem les persones vegetarianes que segueixen un règim basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i de productes apícoles, no avícoles, amb P de Pamplona, no? Doncs ve de l'apicultura, que és la cria d'abelles per aprofitar-ne els productes, especialment la mel i la cera. Bé, jo ho deixo aquí, eh?
D'acord, un nou concepte, api vegetarià, molt bé.
Correcte.
L'anotem.
Clar, i aquí ja veieu una mica, no, doncs, que hem obert la veda, no? És a dir, doncs, que doncs, ja pràcticament, no? Doncs tota mena de dominacions, doncs, en funció de si ets vegetarià, llavors pots anar introduint doncs, el consum de lactis, el consum d'ous, consum de peix, no? És una mica doncs, que esporàdicament et permets alguna llicència, no? És a dir, han dit que això seria variant del vegetarianisme. D'acord? És a dir, doncs una mica serien flexitarians, però amb matisos. I alguna altra, aquest potser és més fàcil de deduir, és a dir, lactovegetarià o lactovegetariana, no? Persona que practica lactovegetarianisme. Aquest, doncs en principi, doncs quins productes d'origen animal consumeix? Doncs productes lactis. Perquè clar, si som estrictes i no volem consumir productes d'origen animal, clar, la llet ho és. Per tant, doncs, bé, doncs, si ens permetem aquesta llicència, som lactovegetarians. Que volem consumir ous, doncs som ovovegetarians, d'acord? I si fem la suma dels dos, no, de 2 + 2 = 4, també està prevista, la llengua ho preveu tot, no? I seríem ovolactovegetarians, que n'hi ha, d'aquests n'hi ha uns quants, és a dir, que poden consumir majoritàriament productes d'origen vegetal, però també doncs, consumeixen ous i productes lactis. És a dir, hi ha moltes variants, doncs evidentment també hi ha els piscivegetarians, és a dir, persona que consumeix productes vegetarians i consum esporàdic de peix. És a dir, és important que quede clar que els vegetarians que es permeten alguna llicència, per dir-ho així, és de manera esporàdica, és a dir, que el seu règim alimentari doncs és bàsicament vegetarià. En tot cas, totes aquestes paraules que hem dit, totes, no n'hi ha cap, totes s'escriuen totes juntes, que això és un aspecte del català, que és que les paraules compostes, d'entrada, la regla general és d'ajuntar-les sense guió. Hi ha algun cas que sí que porten guió, quan es justifica la pronúncia, per exemple, si el terme al qual s'incorporen comença amb R, amb S o amb X, per exemple. Sempre que no sigui un prefix, també cal dir-ho, eh? Sempre que no sigui un prefix.
D'acord, és a dir, totes aquestes paraules, Albert, totes les que hem mencionat, en principi s'ajunten, no porten cap guió al mig. Apici-vegetarià, flexi-vegetarià, ovo-vegetarià... D'acord, gràcies.
Sí. És a dir, i d'entrada, diguem que el guió sí que està previst per alguns casos, ja ho hem dit, quan la segona paraula comença amb R o S o X, i sempre que la primera acabi amb vocal i no sigui un prefix, vull dir que tampoc és fàcil, eh? Doncs estem pensant, dius, quina paraula? Doncs, per exemple, escura-xemeneies, no? El de la Mary Poppins, no? Escura-xemeneies. Sí, la primera acaba amb vocal, la segona comença de R o X, doncs comença amb X per facilitar la pronúncia. Però ja diem que d'entrada les paraules compostes no tendeixen a ajuntar-se amb guió, la qual cosa no vol dir que no s'ajuntin mai amb guió. Quan dic no tendeixen, vol dir que algun cop sí, però ha d'estar justificat.
Perfecte.
D'acord? I ja veieu que us hem atabalat potser una mica, no, Marc? Tinc la sensació que potser algun oient haurà desconnectat. No sé, com ho veus tu?
Jo veig que avui piquem fort i que, bé, no ho estem posant gaire fàcil, que potser jo, sincerament, em sentiria més còmode si parléssim de la diferència entre un filet, un bistec, una mitjana, un entrecot, el botifarró, no? No sé, però escolta'm, hem de fer un esforç també per les noves tendències I bé, això de la glòria, com es diu?
La glòria vegana.
Jo m'ho penso mirar amb molta atenció, perquè la veritat és que és tot un món i és molt interessant, i quan comences a posar-ho en pràctica veus que hi ha coses que són molt beneficioses, no? Va, doncs deixem els filets a banda i continuem amb un parell de termes més abans de passar més a la secció musical que sempre intentem incorporar al programa. En tot cas, crudivagar o crudívor, serien termes relacionats, no, també amb dietes d'aquest tipus. Un vegà alimentari seria una persona que segueix un règim alimentari basat en el consum de manera exclusiva o en una proporció molt elevada d'aliments crus, incloent-hi els que són germinats o fermentats o que s'han cuit a baixa temperatura. D'acord? Crudivagà o crudívor, amb accent a la I, no us deixeu els accents, que són molt importants. També tenim, amb el mateix tipus d'accentuació, frugívor. Frugívor o fruitarià, que fruitarià potser seria una paraula més transparent, que és una persona vegana que segueix un règim alimentari que es basa, sobretot, en el consum de fruita, fruits i llavors. No? I potser aquí la distinció entre fruita i fruits, i fruita seca i fruita fresca, potser és important que ens hi aturem una micona, perquè tenim molta tendència a dir els fruits secs, fins i tot, si no recordo malament, hi havia un disc dels Pets, que es deia així,
sí, justa,
que escrivia sí. Secs amb una X, com si fos de sexe, però en realitat hauríem de dir fruita seca. Sí, a mi em sap greu, perquè veus aquelles coses que jo entenc que costen de dir d'aquesta manera, però si ens ho mirem allò molt allò acuradament, amb diccionari en mà, dels fruits secs, no? De les ametlles i les avellanes, hauríem de dir fruita seca.
És a dir, quan fem allò al postres de músic, que posem...
Correcte.
Això hauríem de dir que són fruita seca, no podem dir
sí,
fruits secs.
No.
Ostres, d'acord.
Correcte.
Jo crec que aquí tots hem après alguna cosa. Igual que vam aprendre que pistatxo sí que es podia dir, veus? Això és un... En el podcast passat vam parlar de que pistatxo sí que es podia dir i ara aprenem que no podem dir fruits secs o que és més correcte, no? Més lingüísticament més correcte dir fruita seca.
Sí.
Més acurat, d'acord. Sempre aprenem amb aquest programa.
I passaria el mateix amb les fruites vermelles o la fruita vermella.
Sí, senyor.
Sí que... És a dir, és de la mateixa collita, podríem dir la mateixa anyada, si fem un paral·lelisme amb el vi. És a dir, jo tota la vida, no? Doncs, sí, iogurt de fruits vermells, no?
Uh-huh.
I no, és, hauria de ser de fruites vermelles o de fruita vermella, d'acord? Uh-huh. En tot cas, jo crec que hem exposat una mica, no? Doncs, totes aquestes opcions que hi ha, però bé, tu, de fet, Júlia, tu mateixa havies dit que potser eres més de la dieta paleolítica que inclou, vaja, no parlem en passat, parlem en present, doncs el consum de carn i peix, no? Una mica, ens has dit?
Sí. Jo crec que em costaria, tot i que totes aquestes tendències les trobo molt interessants i trobo, com la Mar diu, no?, que a nivell de dieta pot estar molt bé. Sí, jo crec que a mi em mancaria un entrecot de tant en tant.
Jo he de reconèixer que amb els anys, abans era més carnívor i amb els anys m'hi estic tornant menys, però sí també que em costaria doncs, abstenir-me d'una dieta amb carn. Llavors és per això que la cançó que us hem portat doncs, va una mica, després de tota aquesta onada de veganisme i vegetarianisme, per fomentar una mica el consum de carn, però d'una carn que a vegades és una mica oblidada, que és la carn de cavall.
Pasta farcida de cavall, pit de pollastre de cavall, un gin tònic de cavall, caramels pels nens fets de cavall. A les mandonguilles de l'Ikea hi ha molts productes de Nestlé. Està amagat a la nevera i fins i tot en el cafè. Au! Sanitat ha retirat tots els productes del mercat. Tot plegat s'ha convertit en una qüestió d'estat. Oh, i la gent en parla, ara és el centre del debat. Quin món més cruel, menjar vedella s'ha acabat. Diuen que el cavall ara és barat, però ja ho era als 80. No sé per què la gent s'espanta si tot està fet de cavall. Llet que conté traces de cavall, pasta de dents amb carn de cavall. Cavall farcit de cavall, miri on miri, tot porta cavall. S'anirà de retirar tots els productes del mercat. Tot plegat s'ha convertit en una qüestió d'estat i la gent en parla. Ara és el centre del debat. Quin món més cruel menjava d'ella. S'ha acabat.
Llavors tenia com un final que diu...
Doncs bé, ja heu vist aquesta cançó que és del Joan Colomo, que la va interpretar doncs, a un programa dels companys del Cabaret Elèctric. I bé, és una mica, doncs, com diuen a la meva terra, una poc-sucada, no? Aquí en diríem, doncs, una poca-soltada de cançó. I aquí sí, mira, parlant del guió, poca-soltada, tornem, com que la primera acaba amb vocal i la segona comença amb S, aquí sí que aniria amb guió, d'acord? Però bé, era una mica doncs, per permetre doncs, aquesta llicència simpàtica, graciosa, després d'haver tant parlat de productes vegetals, doncs una mica introduir doncs, el consum de carn, en aquest cas de cavall. Cavall, recordeu, sempre amb B baixa, com el CTD de cavalleria. I llavors, doncs, una mica, doncs, després de tots aquests conceptes, que jo crec que avui ha sigut una mica dens, no? el podcast, en tot cas, també que sapigueu que hi ha un concepte, ja que parlem d'ideologia alimentària, no? Que és el menjar lent, o l'ecogastronomia, que ve de l'anglès del slow food, que és una mica, doncs, en aquest món que vivim amb presses, doncs, de promoure el plaer de menjar doncs, de manera sana i variada, però la gastronomia tradicional, amb productes artesans i de temporada, sobretot, i ecològics, i també productes de proximitat. D'aquesta manera doncs, fomentem la preservació del patrimoni alimentari local. Jo penso que una de les coses que ha introduït doncs, la pandèmia del coronavirus és aquesta, no? Intentar doncs, també doncs, fomentar doncs, les xarxes locals de producció i de consum. Doncs una mica aquest concepte de l'ecogastronomia o el menjar lent.
Perfecte, Albert. Escolta, moltíssimes gràcies per totes les aportacions que heu fet i aquesta cançó que, com bé deies, és una cançó molt a cara, que podríem dir una cançó que incita a fer bromes i bajanada, però bueno, el Colom ja ho té. I escolta'm, avui hem pogut, per tots aquells oients que us heu unit més tard, hem pogut comprovar que la Mar i l'Albert, vosaltres dos, ja he pogut veure que porteu la paella o que teniu la paella pel mànec, ja que parlem de dietes, en tot el que és les ideologies alimentàries. Hem parlat de la paleolítica, la macrobiòtica, vegana, flexitariana, i ara del menjar lent, l'slow food o de proximitat. Si no heu pogut escoltar sense el podcast, es pot escoltar també al cugat.cat, el tenim accessible en qualsevol moment a la nostra web, www.cugat.cat, i així el podeu compartir i tornar-lo a escoltar, que com diu l'Albert, avui hem anat molt a fons, ha estat un pèl dens i potser cal que l'escoltem 4 o 5 vegades, però, però ha estat interessantíssim i jo crec que val la pena tornar-lo a escoltar. I ens trobem al podcast següent, que, Mar, de què parlarem?
Doncs podria ser que parléssim de poques soltades, de bestieses rocades, roqueries o bajanades, vés a saber.
Perfecte. Home,
alguna n'hi haurà, però la idea, perquè això donem una mica doncs, que pràcticament al moment, la idea és parlar de roba, i doncs, relacionar-ho, quina relació té l'all, ja que parlem del menjar, doncs l'all amb una prenda de roba. I aquí, fins aquí podem llegir, que deia aquella.
Perfecte. Escolta, ens deixes amb aquest misteri. Moltíssimes gràcies, Mar i Albert. Ens veiem al següent podcast de l'Anell al dit, al nostre programa quinzenal a Ràdio Sant Cugat. Moltes gràcies.